tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del Ràdio Balaguer.cat. Moment de saludar, com fem sempre, en aquesta hora el Jordi de Comsa Online. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé.
Jordi, una setmana més i som una setmana més que no hi ha una gran quantitat de continguts informatius. Així tot, tenim coses interessants. Avui, sobretot, parlarem de cosetes breus, petits canvis que van fent xarxes socials, i així tot també hem de parlar d'algunes de les conseqüències de la situació que estem vivint, tant econòmica com geopolítica, com de tot plegat, que també té conseqüències.
Sí, tot ens ha afectat molt a nivell tecnològic, tant la pandèmia com la guerra d'Ucrania, etc.
Doncs sí, tenim tota aquesta informació, tenim també alguna petita presentació d'algun mòbil, alguns rumors, també, com dèiem, parlarem de novetats que van fent, petites novetats xarxes socials, i també de gent que treu la cartera, perquè continua havent-hi canvis, hi ha canvis fins i tot, ja veureu, us parlarem de canvis en alguna subscripció de xarxes de jocs i també d'alguna empresa que també ha tret la cartera i ha comprat un estudi de videojocs. Sí. Parlem de Netflix, eh?
Sí, sí, no és la primera compra que fa.
Ja, ja. Everybody's dancing with me. Bé, doncs li ha costat, però ara sí, amb ells entrem ja en matèria amb la música d'un DJ productor que es fa dir 1926. Mira, cadascú es fica el nom que vol. I ve des d'Itàlia. I amb ell començarem parlant d'una història que ens sona al que havia passat amb la Xina. Recordeu que quan als Estats Units se li va travessar el tema xinès, doncs moltes empreses van pagar
els plats trencats.
Sí, doncs ara sabeu que qui està atravessat ara amb els Estats Units, a part de Xina, que sempre hi ha el rau de fons, també és Rússia, no? Bueno, està atravessat amb mig món, Rússia.
Sí, bàsicament Rússia ara està enfadat amb mig món, o mig món està enfadat amb Rússia, i Estats Units, evidentment, li ha declarat la guerra comercial. I la guerra comercial comença també atacant a les companyies russes. Una que està al centre de l'huracà és Kaspersky, la principal companyia d'antivirus del món, és russa, i bàsicament el que ha fet ja la Comissió Federal de Comunicacions dels Estats Units és prohibir totalment als Estats Units aquesta companyia d'antivirus.
Doncs és curiós perquè tot això ja ve d'abans, eh? O sigui, suposo que han aprofitat l'avinentesa, han aprofitat el moment, perquè es veu que tot això és, aparentment, una cosa, una decisió que ve d'una investigació que van començar l'any 2017, eh?
Sí, el 2017 ja als Estats Units la Comissió Federal va iniciar una investigació on s'avisava que Kaspersky podia utilitzar els seus antivirus per espiar als usuaris i, per tant, als ordenadors del govern americà.
Exactament el mateix que va dir amb Xina. Eh? Ja.
Amb Huawei més concretament.
Sí, sí, sí. Doncs perquè vegueu, algú ara pensarà, clar, el boicot, la guerra. Doncs jo crec que s'ho han fet ben i bé. Han aprofitat l'avinentesa del moment, però ja hi tenien l'ull posat a sobre. Eh?
Sí, bàsicament el que fa això al final és perjudicar la companyia Kaspersky i bàsicament prohibir aquest antivirus rus. Però bueno, no sols li venen les prohibicions per aquest cantó. Per posar-vos un exemple, també Comsa Online, que comercialitzàvem i veníem també aquest antivirus, l'han deixat de vendre.
Mhm. Doncs ja ho sabeu, si vosaltres sou usuaris de Kaspersky, potser estaria bé que un cop acabi la subscripció salteu cap a una altra banda. Per què? Perquè un cop als Estats Units va prohibir, per exemple, o va ficar veto a Huawei, altres països s'hi van anar sumant en major o menor mesura. O sigui, a la llarga acabareu tenint problemes, també pel que diem, no?
Sí.
Potser és qüestió de buscar una altra alternativa. De moment, aquest és el corrent que ens porta. Ja que tenim unes notícies que potser semblen que no són tan bones, també n'hem d'explicar algunes que sembla que siguin més bones. No parlem de vetos ni parlem de guerres comercials, sinó que parlem de rebaixes econòmiques. rebaixes en el preu de les targetes gràfiques. Tenim ja un estudi, cada certs mesos va sortir un estudi de com està la mitjana de preus, i diu que els preus de les targetes gràfiques s'han situat ara només un 25% per sobre del recomanat.
Sí, des del 2020 el preu de les targetes gràfiques va pujar molt i bàsicament es convertia quasi ben impossible comprar una gràfica, o si més no ens havíem de deixar un sou o dos sencers per poder adquirir una gràfica.
Van arribar, Jordi, si no recordo malament, al doble del que recomanava el fabricant. O sigui, si el fabricant dia aquesta gràfica val 90 o 100 euros, n'havien de pagar 200.
Sí, per posar-vos un exemple, una 3080, una GeForce, podia haver passat abans del 2020 o a principis del 2020 dels 1.000 euros a acabar amb valors de més de 2.000 euros, per que us feu una idea.
Això ja parlaríem de targetes d'alta gamma que es toquen d'aquesta manera prohibitives, perquè, clar, pagar 2.000 euros per una targeta gràfica...
Sí, sí, i una 3090 podia passar tranquil·lament dels 3.000, vull dir que imagineu-vos.
Doncs ara estan només un 25% per sobre del preu recomanat del fabricant.
Sí, per tant, el preu ha baixat molt últimament, gràcies sobretot a que, amb el tema de les gràfiques almenys, s'ha estabilitzat molt l'estoc. Per tant, s'ha equilibrat molt la demanda i l'oferta que hi ha. També això és degut a que els preus dels bitcoins i els ethereums ha baixat, també ha pujat molt el preu de l'energia i, per tant, bueno, diguem que no és tan rentable minar. Per tant, la mineria de bitcoins, de criptomonedes, també ha baixat molt.
Recordem que molta gent feia anar les targetes gràfiques, potser no tant aquí, però en alguns països sí, per a minar.
Aquí també, bueno, jo personalment ho feia i també molts companys ho fem. Vull dir que no és una cosa, una pràctica tan poc estranya, Vull dir, es fa molt aquí també.
Bueno, però hi ha països que hi ha granges directament de mineria. I clar, suposem que ara, si la llum és cara, ja potser no compensa tant minar i la gent ja no té aquesta falera de ficar una gràfica més potent per minar més.
Sí, bàsicament els preus pujaven perquè no hi havia estoc i els miners eren els únics que podien pagar aquests preus i, per tant, encara feien inflacionar més el mercat.
Doncs, de moment, bona notícia. Si esteu pensant en comprar una gràfica, les coses s'estan posant bé, i més bé que diu que possiblement es posaran, perquè als Estats Units ha fet un moviment que ha estat la retirada d'aranzels de més de 350 productes, i entre aquests s'hi troben totes les plaques que tinguin circuits impresos. Totes, en general. Això afecta, sobretot, per exemple, a targetes gràfiques, però també a les plaques base.
Sí, per tant, per fi, una bona notícia en quant als components dels ordenadors, que això vol dir que els preus dels ordenadors baixarà una mica. Bàsicament, els preus dels ordenadors, components, etc., ha estat pujant des de principis del 2020. Primer per la pandèmia, escassetat de materials, guerra ara a Ucrania... Doncs bé, sembla ser que Estats Units va iniciar també una sèrie d'aranzels a tots els productes de la Xina i ara els ha retirat, aquests aranzels, a tots els productes electrònics, com diu l'Oriol. Plaques bases, targetes gràfiques, etc.
Doncs uns aranzels que veiem es movien entre el 7,5% i fins al 25%, que no és gens despreciable, un 25%, eh?
No, són preus alts, per tant, bueno, tot el que s'importava de la Xina tenia aquests aranzels i, per tant, quan se distribuïa pel món, doncs, tenia aquest sobrecost.
Doncs esperarem, suposem que això s'ha de repercutir, ho hem de veure en els propers mesos, tindrem una baixada de preus.
Sí.
Possiblement passi com passi moltes vegades en aquests casos, que s'acabi compensant amb una pujada per una altra banda, però bueno, com a mínim no ens haurem de menjar aquella pujada.
Sí.
Deixem de parlar de notícies macroeconòmiques i anem a parlar de cosetes petites, coses que es van veient, filtracions, rumors, alguna novetat. Comencem parlant del nou telèfon plegable de Vivo. Vivo és una d'aquestes companyies que a poc va creixent, de fet es forma part d'un holding empresarial d'aquestes de companyies xineses, i ara ens anuncia que llançarà de cara a l'11 d'abril un telèfon que s'anomenarà Vivo X Fold.
Sí, un telèfon plegable, com estan llançant últimament les grans companyies de telefonia, on tots els seus bucs insígnies, o la majoria, són això, mòbils plegables.
Doncs per què no aquestes companyies que han fet bandera en els últims anys de mirar de treure bons telèfons però amb preus ajustats, per què no han de fer el mateix? I Vivo serà una d'elles i traurà l'11 d'abril, o sigui, no falta gaire, però perquè els puguem explicar en detall, un telèfon plegable.
Sí, s'anomena Vivo X Fold i és un telèfon amb el seu interior comptarà amb una gran i lluminosa pantalla, igual que altres models de la competència, que s'obren per tenir una pantalla més gran, gràcies a que té una pantalla plegable.
A més, tindrà una pantalla secundària exterior, la que hauríem de fer habitualment, doncs, per consultar si ens ha arribat un missatge, mirar l'hora, notificacions,
correcte,
aquestes coses.
Correcte, notificacions per l'estil. No s'ha donat molts detalls d'aquest Vivo X Fold, però també, a part de la pantalla, inclou un nou sistema de frontisses per aconseguir eliminar aquest plec a l'hora que el fa més resistent. És a dir, els inconvenients que pot tindre una pantalla plegable, evidentment, són les frontisses, el desplegament de la pantalla.
Recordem que si posen una pantalla externa és per comoditat, però també és perquè quan sigui sigui possible fem anar a la pantalla externa i no anem...
Desplegant tot el dia.
Sí, perquè innecessàriament, què diríem, eh? Doncs 11 d'abril, la data la tindrem present i a veure, perquè sobretot el que serà interessant de saber és, a banda de les característiques, també el preu. Si realment en el món dels smartphones, les pantalles plegables, les companyies que fan dispositius més econòmics hi tenen alguna cosa a dir o haurem de pagar una fortuna també. Us volem parlar d'un altre terminal de la companyia Motorola, de la qual s'ha filtrat una imatge que, bueno, a la xarxa ha agradat. És el Motorola Frontier, i dèiem que ha agradat a la xarxa perquè és un buc insígnia el que ens han ensenyat i, a més, amb unes característiques molt interessants.
Sí, Motorola vol ser la companyia en presentar l'smartphone amb pantalla amb més resolució del món. Més concretament, arribarà als 200 megapíxels.
La càmera, eh?
La càmera de fotos.
Doncs seria una sorpresa o no, però algú pensarà, Motorola em sona telèfons vells, doncs Motorola encara està fabricant terminals i posarà, ara que tothom està discutint-se per veure qui té la càrrega més ràpida, ell torna una mica al d'abans, no?, i dirà, seré el primer mòbil amb 200 megapíxels de càmera.
Sí, recordem que Motorola en els últims anys ha passat de mans per diferents mans, és a dir, va ser comprada i recomprada per diferents companyies, fins i tot una de les companyies que el va comprar va ser Google en el seu moment, i actualment és amb molta part propietat d'una empresa xinesa.
Doncs el que crida l'atenció, sobretot d'aquesta càmera de 200 megapíxels, no és la 100 de megapíxels, que després ja sabem que acaben fent pixel binding i tampoc no ho noten molt, sinó que, sobretot, quan es veu la foto, la lent és molt més gran, és una lent molt àmplia i sembla que hauria de ser capaç de captar molta més llum i treballar més la profunditat, no?
Sí, per tant, estarem a l'espera de poder veure aquest Motorola Frontier, que a part d'aquesta càmera de fotogràfica més potent del món, comptarà amb un processador Qualcomm Snapdragon, 8 generació 1+, una versió millorada, 8 o 12 de RAM i fins 256 de magatzematge.
Doncs veurem i què tal funciona. Veiem que també té la pantalla, serà OLED, veiem que fins i tot té una càmera de teleobjectiu, o sigui, no, aquesta càmera no ve sola, l'únic que sí que tothom està esperant a veure com funciona aquesta càmera. És una càmera que, a més, ha fabricat Samsung i que crida l'atenció, eh? Quan es veu per la banda darrere el mòbil, perquè les altres tenen la mida típica de càmera i aquesta no. Es veu una lent molt més gran. A veure si capta molta més llum i diuen també que serà capaç de fer aquests efectes de desenfocament de forma física, no per software. Veurem. A veure què tal surt aquest mòbil. Estarem pendents i també de saber-ne el preu. Penseu que barat no serà, eh? Suposem. No. Per als que busqueu un mòbil més econòmic, de preu més contingut, us hem de parlar avui del Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Sí, és una mica llarg tot el nom, però quasi que el nom ve a descriure'ns una mica per quina banda va el mòbil i també què porta, no?
Sí, el Xiaomi Redmi Note 11, sens dubte, amb totes les seves variants, és un dels superventes dels mòbils més venuts, sens dubte, a Catalunya, aquí, a tot arreu. I ara ens presenten una nova versió, la Pro Plus 5G, que, com el mateix nom indica, incorpora ja 5G, porta un processador potentíssim de MediaTek, que és el Dimensity 920, i també una supercàrrega ràpida de 120 watts.
Doncs, com us podeu imaginar, a part de que ara us comentarem que ve amb dos o tres variants diferents, una de les bases fortes també serà el preu. Per això estigueu al cas, perquè no és un mal mòbil, veureu que té característiques moltes d'elles premium i, a més, surt un preu interessant.
Sí, és un mòbil que no passarà dels 400 euros i, evidentment, a nivell de característiques el podríem classificar com un mòbil premium, és a dir, un topall de gamma.
Jordi, anem a veure alguna d'aquestes característiques, va.
Sí, a part del processador MediaTek Dimensity 920, que ens ofereix molt bon rendiment, també tindrem 8 GB de memòria RAM i 120 de càrrega ràpida.
Doncs, a banda d'això, hi haurà també algun model amb 6 de RAM, que baixarà una mica el preu, però els dos models de base venen amb 8 de RAM. La diferència entre ells és la capacitat interna, un és 256, l'altre 128. Però a banda d'això també hem de veure altres característiques, com per exemple la pantalla.
Sí, disposarem d'una pantalla de 6,7 polzades, Full HD Plus AMOLED, 120 de freqüència d'actualització i, com ha dit l'Oriol, l'emmagatzematge podrem escollir 128 o 256 i una bateria de 5.000 mAh. Tot i ser molt gran, sí que tindrem, com hem dit, una càrrega ràpida potentíssima.
De fet, amb aquesta càrrega ràpida de 120 watts ens expliquen, ens diu una companyia, que passarem del zero, o sigui, d'arribar a casa amb el mòbil apagat, a tindre el 100% de càrrega en 15 minuts.
Sí, Déu-n'hi-do. és molt poc temps. A part d'això, també en quant a la disposició de les càmeres fotogràfiques, comentar que disposa aquest Xiaomi d'un sensor principal espectacular de 108 megapíxels amb una obertura focal de 1,8. L'acompanya en un sensor de gran angular de 8 megapíxels amb una obertura focal de 2,2 i, a més, un sensor de macro de tor de també 2 megapíxels. Per tant, acompanyat d'una selfie també de 16 megapíxels, fan que la combinació de fotografia serà molt bona.
L'únic que li falta, Jordi, seria tindre zoom òptic. Per la més, va ben cobert. A banda d'això, com el nom indica, també té 5G.
Sí, disposarem de 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, bàsicament, a part de sensor d'empremtes, bàsicament, doncs, bueno, totes les característiques de connectivitat que es necessita avui en dia.
Sí, com a curiositat, porta des d'emissor d'infraroig fins a un jack d'aquests auriculars.
Sí, també resistent a l'aigua i, bàsicament, com hem dit, el preu no superava els 400 euros. Es situarà a 399.
Aquest seria el model de base, però si anem creixent de model, el més car de tots, que seria amb 8 i 256, val 450 euros. O sigui, sí, estem parlant de 50 euros de diferència entre el més barat i el més car.
No aplica la mateixa política que Apple, amb els increments de RAMs.
Doncs sembla que no. Ja ho sabeu, és el Redmi Note 11, en aquest cas, Pro Plus 5G. Però bueno, que no és un telèfon que vingui sol, com dèiem, tota la sèrie de Redmi Note 11 està sortint força bé.
Sí, molt.
S'està venent. Anem a parlar de més coses, deixem de parlar de terminals que haguem de veure immediatament i anem a parlar una mica de rumorologia. La rumorologia que ens arriba des d'Apple. Sempre hi ha algú que fa bullir l'olla pel que fa a Apple i us hem d'explicar avui en primer lloc que us volem parlar dels iPhones 15 Pro. Per què? Perquè sembla que, segons els últims rumors, tindrien el Face ID a sota de la pantalla.
Sí, encara, bàsicament, queda temps, perquè surten els nous iPhones 15. Bàsicament, estem païnt encara els 13. Aquest any, segurament, sortiran els 14, però la rumorologia ja comença a parlar dels 15.
Doncs, Jordi, sí, i una de les coses que, bueno, sempre a tothom li ha de desagradar una cosa i tothom ha de criticar una cosa o altra. I una de les coses criticables era l'espai que ocupaven els sensors al capdamunt de l'iPhone. Clar, si volem que el mòbil es desbloquegi només acostar la cara, si volem que tinguem una càmera selfie, si volem tantes coses, doncs en un lloc o altre ha d'anar tot aquest contingut. Ara el que ens expliquen els rumors és que sembla que s'estaria treballant en que tot això estigués per sota de la pantalla.
Sí, ja fa temps que es treballa. S'ha treballat molt amb les pantalles LCD, s'ha treballat també amb les pantalles LCD, OLED, perdó, i bàsicament els fabricants treballen amb això, que no disposem de notch ni incisions a les pantalles o ens treu un espai per les càmeres, pel Face ID, pel reconeixement, bueno, per tots aquests tipus de reconeixements.
Fins ara, Jordi, tots els intents que hi ha hagut han funcionat, més bé o més malament, però tots han perdut qualitat. O sigui, quan algú ha intentat ficar algun reconeixement facial, ha anat molt lent i ha costat moltíssim. Quan han ficat alguna càmera, el resultat no ha sigut l'esperat, no es veien també les imatges, les fotografies. Bueno, pues, Apple hi treballa també.
Sí, Apple hi treballa i sembla ser que ens haurem d'esperar fins al 15 per disposar de tots els sensors del mòbil a sota de la pantalla i que evidentment funcionen de manera òptima.
Doncs estarem pendents i veurem si finalment podem tindre terminals que siguin tot pantalla, mai millor dit, perquè siguin pantalla de punta a punta i així tot, tant la càmera com el que hagi de ser sigui a sota. Hi haurà qui no li agradarà, aquell que li agrada veure la càmera, imagineu-vos amb un ordinador que també fos tot pantalla, aquells que fiquen la cinta aïllana davant de la càmera perquè ningú pugui engegar la webcam, doncs s'hauran de tapar un bocí de pantalla.
És complicat, serà complicat.
I ja que parlem d'Apple, doncs sembla que un altre rumor ens explica que Apple mateix estaria treballant en un servei de subscripció per tindre els iPhone, una espècie, com diríem, de renting,
Sí, com si ens compréssim un cotxe amb renting, doncs bàsicament tot és rumors, no hi ha res oficial, però sembla ser que s'està preparant algo similar amb els iPhones. I ho està preparant la mateixa Apple. Això què vol dir? Doncs, bueno, que haurem de no comprar-nos un iPhone, no pagar tot l'import d'un iPhone, sinó simplement pagarem una subscripció mensual i tindrem dret als diferents iPhones, a més que vagin sortint.
Doncs suposem que serà una prova, suposem que si realment arriba a bon terme començarà pels Estats Units i també volem suposar que hi haurà les dues opcions, o sigui, hi haurà qui es pugui comprar un telèfon, fer el desemborsament que vulgui i hi haurà qui es vulgui ficar en aquest sistema de renting. Com diem, la gran diferència que ens ha de portar això és que no serà un mòbil comprat a punts, com hem fet o com havíem fet amb les companyies anys enrere, allò de que anem pagant més a més un mòbil que al final acaba sent nostre, però que si marxem abans haurem de pagar una penalització. No sabem si hi haurà algun tipus de penalització, alguna obligació de subscripció, però la idea és aquesta, no?
Sí, sí, no estem parlant d'un finançament on paguem mensualment i estem lligats amb recàrrecs, comissions i bàsicament ens estan financiant un mòbil que ens hem comprat. No, no és això, és un sistema de subscripció on el mòbil no serà nostre, és un lloguer i evidentment és com un renting de cotxes on nosaltres realment no tenim el cotxe però sí que el gaudim.
Doncs veurem si arriba a bon port, com dèiem, i veurem si realment es materialitza. Ja volem suposar que començarà pels Estats Units,
sí,
si
sens
ho fan,
dubte.
Però potser acaba d'arribar aquí. Més coses que us volem explicar al programa d'avui. Us volem explicar una funció que ha afegit Android en les seves últimes versions i és una funció per esborrar l'historial de cerca dels darrers 15 minuts.
Sí, bàsicament és una funció nova, senzilla, només ens permet fer això, però podrem ràpidament eliminar els 15 minuts de cerques que han fet, bàsicament, a Google.
És curiós, Jordi, perquè és una funció de que fa quasi bé un any, o des de l'estiu passat, de fet, està disponible a l'altre sistema operatiu, a iOS, per part de Google. O sigui, ho van anunciar que ho farien, primer ho van implementar a iOS i ara arriba a Android. No sé, hi haurà qui preguntarà, i per què vull esborrar els últims 15 minuts de cerca? Doncs a saber el que hem cercat, o no? Potser a vegades cerquem alguna cosa i no volem que quedi rastre perquè ningú ho sàpiga si deixem el telèfon amb algú.
Sí, sí.
Doncs hi haurà aquesta funció, és una funció als nostres terminals, arribarà en les properes setmanes i veureu com apareix una icona a l'entrar al nostre perfil i hi haurà un botó directament que dirà eliminar els darrers 15 minuts. I el que hem fet amb els últims 15 minuts, si pel que sigui hem saltat alguna cosa i no hem passat al mode incògnit o qualsevol cosa d'aquestes, doncs també ho podrem eliminar fàcilment. Una cosa que diem que Apple es fa, però també es fa als navegadors d'escriptori, eh? I això els navegadors d'escriptori fa temps que ho tenen també.
Des de sempre.
Ja que parlem de novetats, us volem parlar també de TikTok. TikTok està provant una funció d'historial de visualitzacions. La típica, eh? Hem
sí,
vist
sí.
Un vídeo un dia que ens ha fet gràcia i l'endemà mateix trobem algú, li ensenyaríem, però no hi ha manera de trobar-lo. No, ha desaparegut, se l'han passat a la terra.
Sí, bàsicament us expliquem una funció que segurament a la majoria ens semblarà molt òbvia, que és disposar a dins del TikTok d'un historial de visualitzacions. És bàsicament veure el que hem vist. Pues, bé, això a la majoria de xarxes socials no hi és. Si vosaltres voleu a vegades trobar algun vídeo que heu vist, pues, bueno, heu d'anar al perfil que havíeu anat, buscar-lo allí, i bàsicament una cosa tan senzilla com un historial de visualitzacions no existeix. El TikTok sí, a partir d'ara.
Doncs es veu que ja tenia algun sistema, però era molt enrevessat, molt difícil, i ara el que estan provant és una funció que sigui molt més fàcil, una funció també que faci, doncs el que diem, com al YouTube, no?, que pots veure, o a Spotify, que pots saber el que has escoltat, les últimes cançons que has escoltat, doncs seria el mateix, eh? Tindríem un historial. No sabem fins a quin punt arribarà. No sabem com d'enrere arribarà. Hi ha gent que són uns grans consumidors, hi ha gent que és capaç de veure centenars de vídeos al TikTok. No sabem aquest historial si serà capaç d'emmagatzemar tant. Però com a mínim ens hauria d'ajudar que no ens passi això que diem al principi, de que aquell vídeo que hem vist fa no gaire i després quan el tornem a buscar no hi ha manera. Parem bojos buscant-lo per ensenyar-lo amb algú i no,
sí, sí.
I no hi ha manera.
O simplement l'hem tornat a veure nosaltres.
Doncs esta període de prova ha arribat només amb alguns usuaris. Haurem d'esperar a veure si realment l'èxit és rotund i arriba a tothom. I també us volem parlar d'una qüestió que té a veure també amb bueno, la caiguda econòmica que va tindre fa unes setmanes a la borsa, volem dir, de Facebook, ara Meta. I Meta, per què ha tingut aquesta caiguda? Doncs perquè li van sortint una notícia dolenta darrere l'altra. Sembla com si algú també tingués ànsies de publicar-ho ara. Eh? Per què? Perquè ara tenim un estudi que ha publicat Bankless Times, que ens diu que l'interès de Facebook, no de Meta, de la companyia, sinó de Facebook, de la xarxa Facebook, s'ha desplomat un 87% als últims 10 anys.
Sí, el que encara és la xarxa social més gran del món en nombre d'usuaris, que és Facebook, doncs ha vist reduït en un 80% el nombre de cerques durant l'última dècada, donant lloc a altres xarxes socials, que han agafat molta més rellevància i interès per part dels usuaris. Per posar-vos un exemple, doncs TikTok, Instagram, entre altres.
De fet, diu que TikTok és ja la web més visitada del món, superat fins i tot a Google, eh?
Sí, sí, ja vam explicar en aquest programa que l'any 2021 TikTok es va convertir en el més buscat a Google.
Doncs, de moment, sembla que per molt que tothom té Facebook, o sigui, és allò que es pot dir, no, allò entre cometes, no? Tothom té Facebook, sí, tothom té Facebook, però a l'hora de la veritat, quan surt a voltar, no surt per Facebook, sinó que la gent quasi que prefereix, diuen, aquí almenys a nivell català, informar-se i veure coses per Instagram, i quan volen doncs, passar l'estona, se'n van al TikTok.
Sí.
Veurem, tot plegat, Facebook que no s'està en mans plegades, Facebook que a través del seu Instagram té entre cella i cella el TikTok, intenta que no se li escapi, i Facebook que continua obrint nous mercats amb el tema del metavers, o sigui, no vol dir que la companyia se'n vagi en l'aire, però sí que a nivell de xarxa social doncs, no s'ho digueren.
Ha perdut interès, també s'hauria de veure, o haurien de veure els mateixos responsables de Facebook, per què la xarxa social ha perdut interès.
Uh-huh. Que aporten aquestes altres que ells no tinguin. Doncs nosaltres ens ho mirarem des de la barrera, que poca cosa hi podem fer. Esperar, a veure, sí. I us ho explicarem també. Abans d'anar a parlar de videojocs, us volem fer algunes pinzellades en breu. I avui, a més, pinzellades que tenen molt a veure amb xarxes i amb aplicacions que fem anar al dia a dia. Comencem parlant de WhatsApp. Per què? Perquè ha introduït nous emojis a la beta d'Android. Uns emojis que inclouen algunes coses que, bueno, alguns potser seran útils, altres no sé fins a quin punt, eh?
Sí, evidentment, són petits canvis que tampoc no ens salvaran la vida ni suposaran un gran canvi a la nostra vida, però bé, també és divertit quan escrivim amb un sistema de missatgeria, doncs, incloure emojis.
Uh-huh. Doncs, sí, fins ara teníem que si el pols, que si les caretes somrients, els de tota la vida, fins i tot aquella ballarina, doncs ara arriben noves coses.
Sí, inclouen un tobogan, un pneumàtic, una cara fosa, també hi trobarem un salvavides, una radiografia, una crossa, una bola de discoteca i també diverses expressions noves facials, que ja en tenim moltes.
A més, aquestes vindran totes acompanyades de la seva regulació de pell. També serà, hi haurà aquesta opció. Doncs, bueno, el que diem, una manera d'animar una miqueta més les nostres converses. Al cap i a la fi no ens salvarà la vida, però, mira, quan sortim de l'hospital si ens han fet mal, doncs podrem ficar
una crossa,
saps? Una coseta més. També volem parlar de TikTok, l'altra companyia en discòrdia dins de les xarxes socials. Per què? Perquè ha integrat els memes, els GIFs i els clips de Giphy per usar-los als nostres vídeos.
Sí, l'accés als continguts de Giphy es fa a través de Library, de la biblioteca, del TikTok, que inclou juntament amb memes, GIF i altres imatges animades. Aquests Giphy Clips també inclouen so. I, a més, es poden integrar tots els vídeos que fem de TikTok.
Doncs ja ho sabeu, si voleu animar una miqueta més els nostres vídeos de TikTok, tenim tot aquest nou contingut a la biblioteca gràcies a Giphy, que és una companyia que ja dona servei a altres xarxes socials també, eh?
Sí, una cosa que, per exemple, permet fer TikTok i no fa Facebook, que ho parlàvem abans, doncs és això, fer vídeos amb multitud, o edició de vídeos senzills i curts, amb multitud d'efectes i animacions divertits.
Doncs ara més. També parlem de YouTube. YouTube està intentant o està provant una cosa que tampoc és que sigui una novetat extrema, per exemple, amb xarxes com el SoundCloud, ja fa temps que hi és, i són les reaccions cronometrades. Què vol dir reaccions cronometrades? Doncs fins ara estàvem acostumats a que quan entrem a un vídeo de YouTube, a sota hi havia comentaris, però els comentaris són comentaris sobre el vídeo en general. Ara la idea és que, com passa, com dèiem, amb xarxes com SoundCloud, és que apareguin els comentaris al moment exacte del vídeo que la gent els ha deixat, no?
Sí, a partir d'ara els usuaris que accedeixin als vídeos en què s'han introduït aquests comentaris podran reaccionar i veure les reaccions dels altres, sempre que obrim la secció de comentaris del vídeo.
Doncs serà tan fàcil com això. Obrim la secció de comentaris i els comentaris aniran apareixent conforme la gent els ha deixat en aquell punt. D'aquesta manera, què s'aconsegueix? Doncs no ho sé, per exemple, amb una cançó pot ser no gran cosa, però amb un vídeo més llarg que estigui algú explicant, doncs el comentari podrà ser respecte al moment en què estan parlant, no? No un moment general que fins ara hi havia allò de sí, al minut 27 dius no sé què o al minut 3. No, el comentari sortirà al minut 3, que és quan l'usuari l'ha deixat. És una prova, de totes maneres, eh? Haurem de veure què tal funciona, si realment agrada i si acaba arribant a tots els perfils de YouTube. Una altra que també fa canvis és Instagram. Instagram està provant un nou format, un format per trobar i recolzar moviments socials. Ho fa també expandint els hashtags més populars. Expliquem d'aquest moviment, d'aquest gest que està fent, un gest que ve amb tres opcions.
Sí, amb aquesta nova funció els usuaris podran donar suport, recaptar fons i difondre les causes socials mitjançant l'ús de hashtags o etiquetes de moviments populars. Bàsicament, com diu l'Oriol, tindrem tres opcions. L'opció suport, que permet als usuaris conèixer més informació sobre un moviment determinat. La funció corre la veu, que podran recompartir-ho amb altres contactes a través del missatge directe. I, finalment, crear, una recaptació de fons que ofereix la possibilitat d'iniciar una recaptació de diners.
Uh-huh. Doncs tres maneres de recolzar moviments socials que també vindran inclosos dins de la xarxa Instagram. Ja veureu que a partir d'ara, quan anem a crear un nou format d'aquestos, podrem, amb aquesta nova funció, podrem triar una d'aquestes tres opcions i serà una manera de difondre causes, en teoria, nobles, causes bones. I finalment acabem parlant de Spotify. Per què? Perquè la xarxa Spotify sembla que últimament s'ha posat les piles amb el tema dels podcasts. Els han caigut en gràcia els podcasts i ara estan fent un nou canvi. Estan provant un feed vertical per descobrir nous podcasts.
Sí, a l'apartat de podcast de Spotify, al qual s'accedeix des de la barra inferior, comencen a aparèixer les portades de diversos programes. L'usuari pot moure's per aquests suggeriments de forma vertical, similar a l'estil del TikTok mateix.
Uh-huh. La idea és que nosaltres estem escoltant un podcast i això ens fa suggeriments i només pues, anem passant amunt fins a... Bueno, ens va fent suggeriments, van sortint més. La idea és que sembla que Spotify vol que ens enganxem als podcasts, eh? Vol que escoltem programes allí. Recordem que el nostre programa també s'hi pot trobar a Spotify. I explicat tots aquests breus, anem a parlar de més coses, en concret de més breus, però breus en videojocs. I una que ja us havíem comentat al principi del programa, us han dit que en parlaríem, i és que Netflix ha tornat a treure la bitlletera.
Sí, és un moviment que veiem des de fa un temps cap aquí, i és que Netflix, el popular sistema de streaming de sèries i pel·lícules, pues no sols els vol quedar aquí, sinó que vol ser un sistema de streaming també de videojocs.
Doncs sí, ja ho vam dir fa temps, que havia anat comprant alguns i fins i tot en alguns països al nord d'Europa estava ja fent proves de gent que des de fa temps està jugant, o sigui, dins de la subscripció li venen uns quants jocs.
Sí, i bàsicament això és perquè està comprant estudis. El que ha comprat darrerament és Boss Fight Entertainment, un petit estudi que va ser fundat el 2013 a Texas i que, per exemple, han fet alguns jocs com el Dungeon Boss, que el van fer el 2014. Té diferents estudis a Dallas, Austin i Seattle, tots als Estats Units. I, bàsicament, continuaran funcionant com ara, però, evidentment, s'imagina que es faran videojocs per al popular servei de streaming Netflix.
Doncs suposem que els jocs que estiguin treballant ara, els compromisos que tinguin, els seguiran atenent, com deies, Jordi, però de cara a quan Netflix arribi a nivell mundial i faci, pam, la gran expansió i digui tots aquest és el meu catàleg de jocs online, doncs tots els d'aquesta companyia ja estaran adaptats i a punt per a que la gent hi pugui jugar. Mm-hmm. També us volem parlar de l'arribada del GTA Plus.
Sí, bàsicament és un sistema de subscripció pels que vulguin jugar amb el GTA online a través de les Xbox o les PlayStations. Aquest sistema de subscripció, que és de 5,99 euros al mes, bàsicament ens oferirà beneficis dins del joc. Com un joc d'estil free-to-play, doncs bàsicament pagar el que ens suposa és avantatges. Per tant, aquests avantatges aniran des de rebre una quantiosa quantitat de diners, passant per propietats, vehicles exclusius, descomptes i fins i tot desbloquejar mecàniques que no puguin aconseguir de moment. Per tant, si voleu jugar al GTA, al Grand Theft Auto online amb més avantatges, podeu pagar.
Doncs és aquesta, són 6 euros al mes. El GTA Plus s'anomena. I finalment, en breus, també us volem parlar de l'estudi Blizzard.
Sí, aquest 2021 es va retrasar la data de sortida del nou Diablo 4, bàsicament per motius de pandèmia i altres que va alegar la mateixa companyia Blizzard. Després de la compra de Microsoft, la compra de Blizzard per part de Microsoft, sembla ser que el nou Diablo 4, el Diablo 4, torna a agafar embranzida i promet que segurament sortirà a finals d'aquest any i comptarà amb multitud de masmorres, masmorres diferents sempre, i per tant serà una grandiosa entrega de RPG i de videojoc d'acció com han sigut sempre tots els Diablos.
De fet, ens parlen de més de 150 masmorres, eh?
Déu-n'hi-do.
Són moltes, eh? Doncs estarem pendents, nosaltres, com va sempre, eh? A més, amb un nom com aquest, suposem que serà un dels avançaments, quan arribi l'anunciarem com a avançament i després serà joc de la setmana.
Sens dubte.
Justament, jocs de la setmana. Aquesta setmana, Jordi, com ha anat? La tenim animadeta o què? Bueno, no està malament, no? Que em portes una trieta interessant, tot i que no hi ha cap gran nom.
No, no tenim grans noms. Som a principis d'any, per dir-ho així, primer trimestre, i, bueno, tenim jocs, però no grans estrenes.
El primer que ens portes és el Crusader Kings 3.
Sí, des d'Islàndia fins a Àfrica, tota aquesta terra està a l'abast de la nostra mà si nosaltres volem conquistar-ho. Només haurem de posar-nos al capdavant d'una de les nobles famílies del Crusaders Kings 3 i establir una estratègia de govern, relacions amb altres regnes, fer la guerra, religió i espionatge. Podrem establir un regne que duri segles i que una mica es vagi fent amb el poder de tots els territoris, el somni de qualsevol rei medieval.
L'expansionisme pur i dur, eh?
Sí, sí.
Doncs Crusader Kings s'anomena.
Sí, està disponible per a PlayStation 5 i les Xbox.
Doncs una de les propostes de la setmana, també com és aquesta següent, s'anomena In Nightmare. Malsons, Jordi, aquesta.
Sí, és un
joc
de...
El nom ja ho diu, eh?
Sí, sí, és un joc de malsons i nosaltres podem tenir moltes maneres depenent de la persona i per un nen pot ser fins a la separació dels seus pares, entre altres. Amb aquest joc volem evadir-nos d'aquest dolor que el transportarà a un món imaginari ple d'horrors en el qual haurem d'escapar superant les pors i puzzles senzills. Bàsicament un joc sense grans pretensions, però basat en això, en malsons i resoldre puzzles.
Per a PlayStation, aquest només en exclusiva de més beca.
Sí.
Una altra proposta. L'altra proposta que ens portes avui és Abermore.
Sí, Abermore, o l'home sense penjar, serà el protagonista d'aquest joc, que al llarg de 18 dies haurà de saquejar la ciutat d'Abermore. En una sèrie d'atracaments, diferents entre ells, els que només caldrà tenir habilitat, sinó també carisma, i la relació amb els habitants de la ciutat també serà molt important.
Doncs una altra proposta també interessant, sembla una mica caràcter western aquest, eh?
Sí.
Hem d'anar atracant. Una altra de les propostes de la setmana és Agent Intercept.
Sí, un joc de conducció que es basa en unes premisses com a mínim força curioses i és que per a molts la millor part de les pel·lícules d'espies són les persecucions de cotxes. Per a tots ells, amb aquest joc en trobaran moltíssimes. Per tant, ens caldrà conduir perillosament per tota mena d'escenaris, esquivant explosions, missils i acabant amb l'enemic amb totes les armes del cotxe i fins i tot convertir-nos en perseguir-los nosaltres per terra, mar i aire. Un joc de persecucions i de conducció.
A més, un joc completament multiplataforma, també crida l'atenció, eh?
Sí, aquest cas és per a PC, Nintendo Switch i PlayStation, totes.
I faltaria les Microsoft, només.
Sí.
Eh? Doncs un altre joc interessant, com diem, si us agrada la velocitat i si on més gaudiu a les pel·lícules és a les escenes de persecució, per què no ser protagonistes? Agent Intercept. Més propostes, Jordi. La següent que tenim serà la de Death Stranding.
Sí, Death Stranding, Director's Cut, bàsicament, o tall del director. Una cosa que s'ha ficat popular, no?, amb algunes pel·lícules,
sí, sí.
Bàsicament, la versió del director, pues, amb aquestes premisses es basa aquest videojoc, que, sens dubte, és un dels més complicats de resumir que ens han trobat amb aquest programa. Bàsicament, és un joc on Hideo Kojima juga amb conceptes entre connexions entre persones, vida i mort dels protagonistes. I, a part d'aquí, es queda en un joc de repartir coses amb gràfics bonics, un joc que estimarem o odiarem, que és peculiar, i haurem de decidir per tu mateix si amb quin costat ens fiquem. Amb aquesta edició del director apunta a ser la definitiva gràcies a millores gràfiques, noves missions, armes, vehicles, construccions, moviments i un aprofitament de les capacitats del combatament del PC. Bàsicament és un joc per a PC, es trobarem a l'Steam i a l'Epic Store. Molt curiós.
Doncs un joc curiós, Death Stranding, s'anomena, i a més aquesta versió del director que li dona aquest toc encara més complex. I finalment l'última proposta de la setmana és Tropic 6.
Sí, Next Gen Edition, bàsicament una nova edició del Tropic 6 on nosaltres som el president, el mandatari de la república bananera preferit per a tots. En aquesta nova entrega el mapa s'amplia i ara es podran gestionar arxipèlegs sencers que podrem comunicar amb ponts telefèrics i fins i tot amb 6 sistemes de comunicació diferents. A més, podrem enviar els nostres agents per tot el món per robar les grans construccions de la humanitat. Podrem decorar les nostres illes i tot això amb una preciosa resolució 4K, textures millorades i el contingut de Llama of Wall Street, una expansió que va bé per versions anteriors.
Doncs un joc que no és la primera vegada que en parlem i, bueno, si abans parlàvem de per què no ser un rei medieval d'Europa i expandir-nos i fer, doncs per què no portar-ho a l'actualitat, eh?
Per què no ser el president d'un petit arxipèlag d'illes del Carib, per posar-vos un exemple.
Doncs Tropic 6 s'anomena, més no us podem dir i, com veieu, ja té una sèrie d'història aquest joc a darrere i amb aquest Next Generation Edition simplement deixem de ser el president d'una illa i podem ser de tot un arxipèlag d'illes i, a més, fins i tot podem anar pel món passejant-nos i, jo què sé, podem robar la Torre Eiffel i posar-la en una de les illes.
Sí, 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 bàsicament l'Estàtua de la Llibertat de Nova York, etc. Pues bé, bàsicament aquest videojoc ha estat adaptat a les PlayStation 5 i les noves Xbox, però, com hem vist, amb una millora de gràfics i també fins i tot del que podem fer dins del joc.
Doncs ja ho sabeu, Tropic 6 s'anomena i és una altra de les propostes d'aquesta setmana. De fet, diem que és una altra de les propostes i és l'última proposta que us portem aquesta setmana. Hem arribat ara sí al final del programa i només ens queda l'espai per recordar-vos el tema del concurs.
Sí, recordem que el concurs és vàlid fins al 31 de març, per tant, s'acaba demà i sortegem un val de 50 euros per comprar a Comsa Online.
Doncs ara sí, ara va la de debò, ara va la bona. Si no heu participat, feu avui mateix, perquè si no demà es tancarà el concurs i us quedareu sense participar. Recordem que és molt fàcil, heu d'anar a la web de Comsa Online i respondre a una pregunta. La pregunta és molt simple. Quines operadores mòbils estan a punt de fusionar-se? Parlem de dues operadores mòbils a nivell de l'Estat espanyol. I com sempre us donem quatre opcions per fer-ho més fàcil.
Sí, teníem Orange i Comsa Online, Vodafone i Movistar, Orange i Vodafone, o Más Móvil i Orange.
Doncs és una d'aquestes quatre la correcta, ja ho sabeu. Com sempre, entre tots els que deixeu la vostra resposta i, a més, sigui encertada, sortejarem un val de 50 euros per comprar a Comsa Online. Doncs ara sí, Jordi, amb això arribem al final del programa d'avui. No ens queda res més per explicar, tot i que, déu-n'hi-do, la de cosetes que hem explicat, eh?
Sí.
La setmana que ve hi tornarem, esperem tindre més continguts i esperem que surti alguna novetat també interessant. No només hem de parlar de rumors, esperem poder confirmar alguna d'aquestes novetats i, si més no, ja veieu que a l'abril sí que sortiran alguns mòbils i algunes cosetes.
Sí.
Doncs ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.